A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dilluns. Aviam si tenim un integrant que s'acabarà d'incorporar, si ens escolta segurament que està de camí. Avui tinc el plaer d'acollir doncs, varis tertulians i amb aficions diferents i àmbits diferents, també. Lara de Miguel, benvinguda.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Pol Bartolomé, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I Josep Maria Ubach, benvingut.
Benvingut, moltes gràcies.
Ens falta l'Enric Bartomeu, el Quic Bartomeu. Aviam si de tant concert que ha fet per l'inauguració del casino ha quedat exhaust i arriba. Aviam. I a més, avui és el seu aniversari, o sigui, ja el felicitarem en directe per molts anys, Enric, i t'esperem i espero que tot bé. Bé, a micro tancat, estàvem aquí entre aficions. Bueno, tu, Josep Maria, en la trajectòria musical ja és...
No ens confonguem, eh? No?
Bueno,
no fotem...
Un ventall de coneixements important.
No, sóc un aficionat que m'agrada algunes coses i ja està, i a partir d'aquí ja està, s'ha acabat. No...
I el Pol, bueno, a part de la teva candidatura a la territorial de Sant Julià, bueno, un món de l'esquí, ja fa un temps...
No, i... l'esquí... Eh? L'esquí o la música?
I la música.
Sí, la música sí. L'esquí sí que en el meu nivell és molt allunyat del professional.
Bueno, però ja, tot afició genera interessos, no?, per dir-ho així.
Sí, totalment.
Deies que ara, bueno, doncs la part musical una miqueta deixada de banda.
Sí, malauradament, perquè clar, al final aquestes setmanes preparatòries de la campanya electoral requereixen d'una gran dedicació i de preparació. Que és pròpia de l'exigència del moment, però és veritat que clar, altres aficions i hobbies doncs, es deixen una mica de banda i evidentment sap greu, però també és això no és per sempre, és només una fase temporal i un cop s'acabin les eleccions, evidentment, jo crec que recuperem l'ordre.
Perdona, però si sortiu elegits, sí. No sé si és temporal, eh? Llavors és un sacrifici d'any.
No, és veritat que la vida com a conseller general és molt dedicada i és molt exigent, evidentment. Sí. Però és veritat que no és incompatible amb altres aficions que puguis tenir.
No.
En tot cas, és veritat que ara, precisament aquestes setmanes, doncs, com més treballes, en teoria els resultats seran més favorables, no? Llavors, per això són tan dedicades aquestes setmanes.
Sí, completament d'acord.
Creieu que ara que parlàvem de música i per un programa de ja fa unes setmanes que vas estar tu aquí present, Josep Maria, que parlàvem de saxòfons, creieu que el fet de, per exemple, l'antic president americà va jugar i tocava saxòfon, va fer un apropament dels polítics amb la música i de reivindicar una miqueta aquestes aficions, o no?
Bueno, si em permeteu, la meva reflexió és que tocava el saxo, però de manera accidental, i era un divertiment, per dir-ho d'alguna manera, no? El que sí que potser va fer, i em va agradar molt, és que de manera bastant regular organitzava concerts de grans músics, no? Vull dir, de grans formacions o de personalitats rellevants en el món dels Estats Units, donant una mica d'obertura, diguéssim, sobretot als negres, que li pertocava per als afroamericans, no vull dir negres, perquè de vegades sona malament, no? Llavors, els concerts que va organitzar el senyor Obama a Nova York eren memorables, d'una qualitat extrema, cuidadíssim, al mínim detall, amb gent, evidentment, que s'implicava, vull dir, i algun crític americà va donar com a exemple de que eren molt propers al tipus de concert que muntava als de la Super Bowl, que molts artistes paguen milions de dòlars per poder-hi actuar, perquè això els repercuteix després a nivell econòmic, no? El qual penso que aquí sí que penso que va ser el millor que va fer.
Es té que muntar un grup amb els consells generals aficionats a la música.
Sí. Ara no sabria dir quin... és a dir, que els consellers hi ha molts aficionats a la música, sí que n'hi ha diversos, però ara no recordo bé si hem tingut algun il·lustre conseller que hagi estat ficat activament en el món de la música.
Activament? Jo no recordo. No recordo a cap. No? Perquè potser els polítics de vegades van una mica massa encarcarats, no? Vull dir, són polítics i el més, vull dir, sí. Si home, aviam, jo sí que recordo el senyor Marc Forner, que practicava la música, sobretot la bateria, i tenia una passió desmesurada, i va posar, o va, el seu fill va ser seleccionat amb els petits cantors que portava la Catherine Metayer, el qual l'altre dia vaig rebre un vídeo pel mòbil que sortia el fill del Marc Forner cantant amb una senyora, un trosset d'una òpera, una veu magistral, extraordinària, vull dir, és a dir, que sí que hi ha un...
Sí, sí, sí.
El que passa que hi ha, suposo que la formalitat política no comporta o no... no es pot arribar a frivolitzar amb un polític, no? Que toqui la bateria o el flabiol o el triangle, jo tocaria el triangle si fos polític o músic.
No, no. Ara m'ho recordat, Lara, que és veritat que el Landry, el Landry Riba...
El Landry.
Sí, és veritat que correcte. És un gran músic.
Sí, penso.
Baixista, em sembla que...
Baixista, baixista, sí, baixista, sí, contra baixista. Sí.
I és veritat que, de fet, segueix traient alguns àlbums últimament i fa concerts i tot.
Sí, sí.
I és veritat que el Fidel Marc Forner, com a conseller també a la Massana, ha tingut una relació bastant estreta amb la música.
Sí, sí, a més a més ha cuidat molt de que la Massana, que jo visc a la Massana des de fa... Soc d'Escaldes, però bueno, visc a la Massana des de fa 30 anys, he vist que en aquests moments hi ha més música a la Massana que no pas hi ha 15 anys enrere, el qual també és d'agrair.
De fet, vosaltres dos, bueno, tu Lara et presentes per la llista territorial d'Escaldes, Sant Julià també una cultura musical i d'esdeveniments, diguem, de caire cultural important, Escaldes també, dius, dintre de la vostra formació que és jove, aquest rejuvenament també va en trajectòria dintre del programa polític que presentareu aquest vespre, cultura i altres temes, evidentment, la cultura és important, però bueno, hi ha temes importants com l'habitatge, com la feina, com la sostenibilitat, el transport, molt, hi ha molt per dir, no? en tot el que hem en projecció.
Sí, penso que sí. Convido a tots els oients doncs, que aquest vespre s'atancin a la sala d'actes del Comú d'Escaldes d'Engordany a les 8 del vespre, on bueno, podrem parlar una mica sobre tots aquests aspectes que realment preocupen a la ciutadania. No? És veritat que bueno, doncs estem preparant un programa que serà força extens i que sí que es parlaran de molts àmbits, però sí que és cert que els que més preocupen, els que més l'habitatge, no? Aquests temes que sí que són els candents i els que preocupen a la ciutadania, doncs són els que potser sí que estem parlant més ara últimament, no? Però evidentment ens preocupen absolutament tota la resta de problemes i també entenem doncs, que arribem en un moment en el que volem ser molt transparents i tampoc volem fer promeses de que arreglarem la situació, és a dir, venim amb molta il·lusió, amb moltes ganes i volem treballar durament des del coneixement de que no trobarem solucions màgiques, però sí que posarem totes les ganes i sabem que aquestes problemàtiques no es resoldran d'avui per demà.
Mm-hmm. Ara que feia referència a lo de la cultura, que aquestes setmanes hem tingut així com un dilema intern, perquè clar, el llegat dels artistes i bueno, de la gent del món de la cultura d'Andorra és patrimoni de tots.
Sí.
Evidentment no... I clar, em trobava una mica amb el dilema aquest de que s'ha de vigilar de no voler polititzar el llegat artístic de determinats artistes, no? I és veritat que Andorra no crec que s'hagi produït per part de cap partit, però és una tendència com molt genuïna de quan comences a fer política o participar en eleccions o redactar programes, de posar en valor el que han fet els artistes de la teva parròquia, en aquest cas. Però clar, has de trobar un equilibri en voler-ho posar en valor i no voler polititzar la seva figura, no? Perquè pel que dic, la seva labor és un patrimoni ja de tots i evidentment s'ha d'evitar poder caure en aquests debats estèrils que...
Sí, que de vegades no serveixen per res.
Que no serveixen per res, però és veritat que és molt important que... Jo crec que en el cas d'Andorra, malgrat la dimensió del nostre país, és increïble la producció cultural que hem tingut en els darrers anys. Eh? I no només en l'àmbit musical, en l'àmbit artístic, en l'àmbit de l'escultura, en l'àmbit de la talla de fusta, vull dir que hi ha mil disciplines en les quals hem tingut artistes que han demostrat un gran nivell al llarg de les últimes dècades. I clar, és increïble perquè a vegades tenim la tendència de voler anar a buscar fora o a promocionar artistes de fora perquè ens pensem que els nostres no són suficientment bons i quan fas festivals com el Jumbo Street dones compte de que Andorra té molt nivell i que en l'àmbit cultural andorrà doncs, no té res a envejar el que hi ha fora.
De fet, Ara, aquesta setmana em sembla que comença el Saxo Fest, si no, si no m'equivoco. Sí. Vàrem tenir aquí l'Efren Roca en un anterior programa on tu també estaves present, Jo Maria, i jo em vaig quedar parat perquè no sabia que era el festival de saxofon més important al món que tenim aquí a Andorra. I són coses que et dius, ostres, ets el país, em dius, tens una certa visió cultural, dius, i aprens coses cada dia. I potser valoritzem més altres coses que no pas coses així que ens porten una dimensió importantíssima arreu del món.
Totalment. Bueno, i parles del festival de saxo, però és veritat que també hem tingut el festival de jazz, que tenia, doncs, això, una transcendència internacional, no?
Totalment.
I és increïble, perquè és això, tenint en compte les dimensions del país, que podries pensar, doncs, que estem preocupats amb altres coses que no pas la cultura, doncs hem tingut realment esveniments culturals que, doncs, una talla internacional.
El que passa és que hi ha un problema, si parlem de creació d'artistes andorrans, i m'ho miro des de fora, eh? He estat treballant 30 anys en el Ministeri de Cultura amb aquest tema. Tenia un problema que és molt seriós i difícil de solucionar. Em refereixo als artistes plàstics, perquè tu pots agafar el saxo o llogues el piano on vas a actuar i no hi ha cap problema. El que passa és que llavors un artista plàstic andorrà, si surt fora d'Andorra, que és on pot guanyar diners, perquè no ens oblidem que les galeries d'art en aquests moments hi ha una o dues que funcionen, les altres s'han tancat totes. I els artistes andorrans, el mercat que hi ha a Andorra possiblement no sigui prou gran per donar satisfacció a tots els artistes que estan implicats. Alguns en sabem més, altres en sabem menys. Em vull referir que fins al dia que no es solucioni el problema, hi ha una llei europea que permet a qualsevol ciutadà de la comunitat de viatjar i desplaçar-se amb les seves obres d'art. Si ets francès, etcètera, etcètera. Però nosaltres en aquesta llista no hi som. Llavors, vull dir que cada vegada que tu has de fer una exportació d'obres a Barcelona, ja no dic el 5, has d'anar a deixar un dipòsit de garantia, llavors, quan importes les obres aquí, et demanen la llista del que has venut o del que no has venut, i llavors pagues el impost corresponent, etcètera, etcètera. I això és un hàndicap que no sé com el Ministeri de Cultura pot arribar a desbloquejar, però que com a mínim sí que seria bo desbloquejar-ho en França i Espanya per crear un precedent, no sé si es pot fer a nivell legal, però per crear un precedent, per almenys poder comunicar. I referent al que deies, artistes, portar artistes estrangers, de vegades no es pot caure en l'endogàmia, diguéssim, que podem patir i que és bo de vegades en segons quins punts provocar-la, no? Però sí que és bo que hi hagi coses de fora que vinguin d'aquí. Jo recordo el primer simposi d'escultura que es va fer el 91, que amb motiu del 25 aniversari de la CAS, que el patrimoni d'art contemporani més important que tenim va ser aquest, una escultura per cada parròquia, 7 escultures. I el segon va ser el simposi dels homes de ferro. I el camí dels homes de ferro, de l'Ordino, jo vic a la Massana i hi vaig sovint, és el camí turístic, entre cometes, cultural, més concorregut del país, segur, no hi ha cap tipus de dubte. I aquí acabo.
Bueno, totalment d'acord amb el que parles de l'endogàmia. I clar, per això jo crec que també una mica vinculat amb el que deies inicialment, de potser la clau resideix una mica en trobar espais de trobada, no?
Clar.
En què es pugui posar en valor doncs, influències
sí.
Que al final és que vull dir no te'n pots alliberar de les influències no. Europees perquè vull dir som on som. Però és veritat que poder trobar espais de confluència entre, en el cas dels artistes plàstics, on es pugui posar, on es pugui contrastar almenys les tendències europees amb les tendències que tenim més aquí al Principat, doncs seria bastant interessant.
Saps què passa? Aquí hi ha dues particularitats. La una és que quan tu compres una obra d'art potent d'un artista reconegut, com va ser el cas del 91 de la CAS, d'un artista que ve de fora, el que estàs fent és estar enriquint el patrimoni cultural del país amb art contemporani. Això no havia passat mai abans del 91 a Quintorra, m'entens? I és un motiu de satisfacció, de la mateixa manera que conservem el romànic, el gòtic i no sé què més, no? Clar, i això és una particularitat. I després, evidentment, que s'ha d'escoltar els artistes del país, veure les seves necessitats i mirar com solucionar-les, que això és un altre problema.
De lo que dius tu, Josep Maria, bueno, tu gran aficionat del jazz, i tu mencionaves també doncs el Jambo i el festival de jazz, Pol, dintre de les parròquies on us presenteu, doncs tu l'Ara Escaldes, tu Pol, a Sant Julià, És cert que hi ha tota aquesta cultura que ja està vigent, però, com dèiem, problemes d'habitatge que són recurrents. Dintre de tot això, la part de, també, que és molt d'actualitat, tema d'acord econòmic amb la Unió Europea, que és el que deies tu, aviam, també la part cultura, com va incorporada, o potser és una part que tampoc no s'ha tocat massa, perquè hi ha preocupacions més importants dintre l'acord d'associació.
No, en el cas de la cultura, sense cap mena de dubte, l'acord hi ha una part atractiva, que és el que fa referència a la participació en projectes de finançament europeu, que evidentment Andorra, pels seus límits pressupostaris, àmbits com la cultura tradicionalment han quedat una miqueta relegats, i les subvencions que rebien les entitats culturals del país, doncs evidentment eren realment inferiors si les comparàvem amb altres inversions que fèiem, no? I sense ànim de voler obrir un debat sobre què és més prioritari, però és veritat que, bueno, el món de la cultura ha viscut amb uns certs límits. El prospecte de potser accedir a programes de finançament internacional que donin més opcions, sense cap mena de dubte, és atractiu. El que nosaltres des de Concòrdia recordem en tot cas és que aquests programes de finançament, els estats, són els estats que hi contribueixen, i per tant no podem aspirar a que sigui doncs la Unió Europea que ens financi tot el món de la cultura, perquè realment és una tasca nostra. Evidentment pot ser un suport, però en cap cas serà la Unió Europea que farà créixer la cultura d'Andorra.
Sí, segur.
És una obligació nostra.
Sí. Hi ha hagut exemples com per exemple el Camí de l'Homes de Ferro, que forma part d'un pool que hi ha organitzat entre França i Espanya en tot el que és el Pirineu, per el tema de la tradició del ferro, no? I aquí hi ha una espècie de sintonia, no hi ha calés, però hi ha sintonia, i després hi ha molta comunicació, saps? El qual es fan publicitats, diguéssim, conjuntes entre el Pirineu Basc i l'Andorrà i el català, etc, etc, i t'obre l'horitzó doncs fora de casa nostra, vull dir que també és convenient, no?
Fantàstic. A Sant Julià i a Escaldes, bé, vosaltres veniu, com deies molt bé, com va venir el Ramon, no portarem solucions màgiques, no, la vareta màgica no existeix. L'única cosa és que, al ser una formació jove, el punt de vista potser més actual que formacions que ja porten més temps i que estan desconnectades o no tant en fases amb el jovent, Lara, potser?
Sí, bueno, nosaltres, com bé dius, som una formació molt jove, també amb persones joves, però això no vol dir que no tinguem ni el talent o les ganes, no? Ens agradaria sobretot recordar que no volem viure en el pessimisme una miqueta en el que ens trobem ara, no? Que doncs això, totes les converses o totes les notícies ens estan vessant en aquest pessimisme de que vivim en temps molt difícils. Sí, és cert, estem en aquesta situació, però nosaltres volem recordar que hi ha altres maneres de fer política i que sí, es pot creure en que aquesta situació es pot revertir. I nosaltres és el missatge que volem transmetre, tornar-li la il·lusió als ciutadans d'Andorra i una mica doncs recuperar aquella Andorra que enyorem, no?
I bueno, que enyorem, que nosaltres hem vist créixer, que vosaltres també veureu créixer, perquè jo moltes vegades dic, ostres, és que el Prat de la Creu fa 40 anys enrere era un camp.
Exacte.
La veritat que tampoc podem caure en el debat potser més populista de fer-nos creure de que tornarem a l'Andorra de postal, perquè evidentment el desenvolupament propi d'Andorra et conduirà doncs això, el creixement urbanístic sigui molt, doncs, contrasti molt amb el que teníem anys enrere. I tampoc crec que la resta de formacions polítiques no tinguin en compte les demandes potser actuals, perquè evidentment jo crec que tots som plenament conscients i tothom reconeix la importància que té doncs de definir polítiques públiques orientades a problemes com l'habitatge, problemes del creixement urbanístic, la protecció de l'entorn natural. Jo crec que tots ho comparteixen. I aquí va una mica lligat a una mica la vocació de Concòrdia, que més enllà, evidentment el debat polític és un debat molt seriós i que desperta tensions i doncs algunes persones poden tenir més grans emocions, però el que convé és no perdre de vista l'horitzó, i l'horitzó és que simplement som grups polítics d'Andorra debatint sobre què és el millor pel nostre país, i no dubto del compromís que té cap altra formació política en aquest àmbit, però sí que és cert del que hem de posar en valor és quines són les propostes concretes que tenim cadascú i defensar-les amb els instruments que tinguem. I en els últims anys jo crec que hem volgut viure una miqueta fent veure que no passava res en algunes qüestions, esperant doncs que les solucions màgiques, que no venen de nosaltres, jo crec que venia d'una altra part, acabarien solucionant problemes com els de l'habitatge, i ara el que cal és doncs reconèixer que el problema no es resoldrà sol i que entre tots hem de trobar una solució.
Bé, continuarem aquesta tertúlia, anem a publicitat i tornem a trobar aquí la Lara de Miguel, el Pol Bartolomé i el Josep Maria Ubach amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Tinc un rampell de platja, de desconnectar.
Ja en tens ganes, oi? T'estàvem esperant. Les platges, el modernisme, el vermut, de Reus, Cambrils, Vilaseca, la Pineda Platja i Salou.
Arriben els dies feliços. Apropa't a Reus, Cambrils, Vilaseca, la Pineda Platja i Salou. El cor de la Costa Daurada.
Temporada de concerts de l'Auditori Nacional.
Aquest dijous, dia 9, a 9:45 de la nit, Quim Salvat. Presentació exclusiva amb tota la banda del seu nou disc, L'últim despertar. Quim Salvat.
Informació i entrades a cultura.ad, agenda.ad i a Illa Carlemany. Auditori Nacional d'Andorra, Ministeri de Cultura i Esports.
Bones notícies! Sabies que al nou Episen Carrefour tens la compra amb més estalvi? Sí, sí, som més econòmics que comprant al súper d'Espanya i a d'altres súpers d'Andorra. Gaudeix dels millors frescos del mercat al millor preu. Com el plàtan Carrefour a només 1,69 € al quilo. I estalvia amb els preus imbatibles a totes les seccions, com el Brandy Torres 10 d'un litre per només 6,99 €. Obert tots els dies de 9 a 21 hores, amb aparcament gratuït. Vine a Epis en Carrefour i comença a estalviar.
Avui dinem al xocolatí. Estofat de vedella.
Estofat amb xocolata?
Doncs mandonguilles i trinxat.
Trinxat amb xocolata?
I un entrecot o uns tagliateri.
Amb xocolata?
Que no, noia, que és que al xocolatí també pots dinar amb una gran carta de plats.
Ah, doncs dinem al xocolatí. A l'Avinguda Príncep Batlloc d'en Camp, davant del Prat Gran.
I per postres, si vols, gelats, gofres, una crep, una fondue. I això sí...
Què?
Amb xocolata.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia a Ràdio Valira.
Bé, tornem a la tertúlia amb la Lara de Miguel, el Pol Bartolomé i el Josep Maria Ubach. Continuava amb nosaltres, tertúlia microtancat, era molt a la vessant musical, per dir-ho així. Ho havíem deixat amb un tema molt seriós, que era doncs, el problema de l'habitatge, amb una data també que doncs, influeix molt en l'habitatge. L'Euríbor, que tu deies la part anímica, l'ara, d'aquest pessimisme, tens impressió que també el pessimisme global va lligat amb la pujada o amb la baixada de l'Euríbor, a vegades.
A vegades també. Sí, sí, també són... Bueno, però això ja va més enllà, no?, d'una problemàtica en concret que passi
local.
A Andorra, no? Sinó que això ja és a nivell més global. Però no caiguem en això, no? Al final... Hi ha dues maneres sempre de veure les coses i costa costen els mateixos diners veure-ho d'una banda que de l'altra, no? Doncs, ostres, anem a veure-ho des de la part positiva i anem a treballar-hi. Al final, penso que tots volem remar cap a la mateixa direcció i aquesta direcció ha de ser la del benestar de tothom, no?
Dintre d'aquest benestar, faré un enllaç potser ràpid i fàcil amb el que parlàvem d'Europa i del finançament europeu que deies tu, Pol, que ens pot obrir aquest acord d'associació, tenir, accedir a una part d'un suport d'Europa, benestar, comunicacions ferroviàries, pot ser un tren que hem perdut o que podríem tenir, per dir-ho així.
Va, mira, és que de fet avui és l'actualitat, és la qüestió del tren.
Sí.
Abans hi pensava. Evidentment, l'enclavament geogràfic d'Andorra és un repte majúscul pel nostre país, perquè té unes repercussions econòmiques evident. La prospecció del país cap a l'exterior està molt limitada doncs, pel fet doncs, que tot allò que produïm doncs, es troba en unes fronteres molt evidents, unes fronteres que són geogràfiques i no tan logístiques. El primer repte és el més senzill de tot, que són els diners. Que és trobar diners a infraestructures que costen doncs, bueno, molt més que el pressupost general de l'Estat, gairebé. I això com es fa? Evidentment, jo crec que el que cal és mirar molt a llarg termini. És a dir, voler fer el tren aquesta legislatura o les properes dos és totalment impossible, és descabellat. Però plantejar o imaginar-nos com ha de ser Andorra en els propers 20 anys, imaginar-nos si Andorra necessita un tren o no, doncs sí que és una tasca molt més factible. I poder debatre entre tots doncs, si donem aquest pas i comencem a sentar les bases per a aquest tren, doncs jo crec que pot ser interessant. Ara bé, hi ha un segon repte que tampoc podem esquivar i és el fet doncs, que la connexió amb l'exterior també depèn doncs, dels interlocutors de fora, en aquest cas amb la Generalitat o Espanya. I, evidentment, el seu interès en desenvolupar infraestructures amb un pressupost tan elevat com el tren doncs no té res a veure amb el que puguem tenir nosaltres. I fins que ells no donin el pas, a mi se'm fa molt difícil imaginar-nos a nosaltres sols com a país podem desenvolupar-ho. Però sí que és un debat molt interessant i que crec que engloba molt més el que diem a vegades a Concòrdia, no? D'imaginar-nos com ha de ser Andorra en els propers 20 i 30 anys i si realment en aquest imaginari col·lectiu que tenim hi ha peu per un tren o no.
Sí, perquè per vosaltres joves, per dir-ho així, més que nosaltres i que el Josep Maria i jo, aquesta visió de futur és encara més perena, diguem, i lògica que per nosaltres, entre cometes. Però si anem cap a un futur on es buscarà més sostenibilitat, més utilitzar els recursos, dius, potser és el moment de plantejar-se, com dius tu molt bé, Pol, quines inversions reals es tenen que fer i agosarades per una Andorra del 2050, 2060, 2070, perquè, bueno, la història d'Andorra ja porta molts segles i encara en portarà molts.
Sí. Mira, ara que dius això, ho llegia abans al diari, crec, i no sé qui ho ha proposat. Segurament estic fent propaganda d'un altre partit polític, però no sé qui ho ha proposat exactament. Però el que parlaven una miqueta era de tots els pàrquings públics, intentar allunyar-los del nucli urbà d'Andorra i afavorir precisament el transport públic dins del nucli urbà. Uh-huh. Això em semblava doncs, una aproximació molt interessant perquè canvia una miqueta la tendència actual, no? D'intentar fomentar el transport sí. públic des de fora i introduir-lo fins al dins del nucli urbà. Jo crec que hi ha diverses estratègies i aproximacions a aquesta problemàtica. I en tot cas, la problemàtica que és una problemàtica que no resoldrem ni nosaltres ni la propera legislatura, que ens engloba a tots i que, per tant, és molt interessant que la puguem tenir amb, bueno, amb la resta de formacions polítiques, perquè jo crec que tots compartim o reconeixem la necessitat d'encarar Andorra cap a un futur molt més verd i molt més sostenible i, en particular, doncs, que allunyi el trànsit del centre urbà, no? Perquè això afecta, evidentment, a la qualitat de l'aire.
I el que em preocupa és que, clar, per poder tindre tren a Andorra has de tindre connexions a l'exterior. És a dir, ja dic per la part espanyola, perquè el barc francès és dificilíssim i es va intentar fer alguna cosa fa molts anys amb la vall d'Inclés, però aquesta situació em preocupa moltíssim perquè només recordar que la carretera de la Seu Andorra es fa el 1913. Fins a llavors hi havia hagut camí ni de carro, en segons sí. quins llocs, no? I va ser gràcies a un bisbe que hi havia a la Seu, que ara no recordo, no sé si era el Guitart, que va aconseguir els diners a Madrid per pagar la carretera fins a Andorra mateix, el qual estem parlant de no era ja territori nacional. Miracle total de la naturalesa, perquè com un estat invertirà per fer una obra pública? Això és el que em preocupa a mi, saps?
Clar, a més, també la qüestió de que fas un tren, imaginar-nos des de la Seu fins a Andorra, i després on vas? És a dir, que clar, tenen una visió molt més ampliar molt els horitzons, sí. I si tu vols ampliar un tren doncs, que et porti fins a la Seu, doncs també necessites que la Generalitat desenvolupi l'Alt Urgell i que millori les connexions, perquè si no tampoc vas enlloc. I, clar,
la connexió Puigcerdà a la Seu és inevitable, perquè si no llavors què em fots d'un tren per anar de l'aeroport sí, o de la Seu fins aquí, ni les mosques hi pujaran. No? Però, sí. És una altra història.
Ara, és una cosa, per exemple, que va fer el govern francès per als Jocs Olímpics del Biarritz, que va portar una línia d'alta velocitat fins a doncs, la Seu del Biarritz per als Jocs Olímpics del 92, d'hivern. Suïssa també tenen una connexió, diguem, per tren que han forat muntanyes i no els hi ha fet por.
Però tenen molts calés, els suïssos, eh?
Bueno, tot arriba, no?
Sí. Aquí hauríem de fer llista de voluntaris per repicar pedra, fer el túnel.
Sí, sí. Això mateix.
Sí, però veus, Josep Maria, per exemple, si mirem la Cerdanya francesa, el tren groc es va fer a principi del segle XX.
Sí, però hi ha pocs passatges subterranis amb el tren groc, no? És a dir, és un pont de l'Eiffel, no? Amb el tren groc. Uau, vull dir, és una misèria, vull dir, és bo de recordar-ho. És un tren que va seguint el paisatge, no? Vull dir, va seguint un paisatge que és verge, no hi havia pràcticament població, no? I era un sistema, diguéssim, de transport per poder arribar fins a l'Hospitalet proper a Andorra i es pugui servir. Avui dia no es faria de la mateixa manera, seria inviable fer-ho de la mateixa manera, vull dir, porten una tuneladora i travesses per on calgui i surt possiblement fins i tot més barat. Però clar, les muntanyes que tenim aquí i les connexions que podem tindre, doncs són monstruosament, s'estava parlant del lligam Puigcerdà a través de Perafita, Vall del Madrid, etc. Però clar, la distància que hi ha per anar a buscar des d'allà fins aquí, vull dir, una tuneladora s'hi pot estar 3 anys en allà treballant.
Hi havia un projecte també que era el túnel de Meranges, que sí. Sortia en camp, sí. I connectava amb Meranges també, sí. Que bueno, va deixar de prosperar. És cert que el país, dintre d'aquesta visió de futur de la vostra formació Concòrdia i del jovent d'Andorra, dius, bueno, on volem anar? O sigui, que què volem més? Ara la gran pregunta és, dintre l'acord d'associació, indústria, ho comparem molt amb Liechtenstein, no sé si és una comparativa adequada o a posar, diguem, realment amb la realitat del país, perquè hi ha molta diferència entre els dos països.
Mm. Sí. Clar, vincular una mica el que dius l'acord, i si l'ara vols interrompre i dir qualsevol cosa, no pateixis.
Endavant.
Però és veritat que jo crec que hem de ser molt curosos amb quines expectatives donem i atribuïm a aquest acord. Perquè crec que els dogmes i les visions maximalistes en política doncs són perilloses, perquè al final estàs prometent coses que és molt probable que les pròximes generacions doncs es trobin amb el mur davant i vegin que no ho has aconseguit. No? I fer comparacions amb Liechtenstein són, des del meu punt de vista, un error, perquè més enllà de la dimensió geogràfica reduïda que puguem tenir, compartim molt poques altres coses. No? I evidentment ells tenen una situació geogràfica que és molt més propícia al desenvolupament de nova indústria que no pas la nostra. Però bé, és interessant, i la qüestió és que aquests debats no siguin debats tancats on només hi ha un únic interlocutor que et ven la seva manera o la seva visió. L'interessant això és que puguem debatre entre... perquè al final estem jugant en el terreny de la política de la ficció. Uh-huh. Preveure el futur és molt complicat, però jo crec que dotar l'Andorra amb els mecanismes o els instruments per afrontar el futur amb garanties és molt més realista i molt més factible. I en aquest terreny és en el que estem, i segurament és el que haurem de seguir desenvolupant en les properes eleccions.
Tu, Lara, per la part econòmica, financera, que és el teu, per dir-ho així.
Sí, entre d'altres coses.
Entre d'altres coses, entre la cultura també.
Sí, sí, com a gestora cultural també la cultura. Bueno, jo estic amb la mateixa posició que el Pol, no? Jo ara faré una reflexió meva personal, no? I és que, bueno, amb tot aquest assumpte, no? De l'acord amb la Unió Europea, penso doncs que estem molt desinformats. I finalment hauria de ser tot el contrari, no? Perquè evidentment som les generacions que venim i les que vindran, doncs les que al final viuran, no? amb aquesta decisió, amb aquest acord. I penso que no estem lo suficientment informats, ni tampoc formats degut a aquesta desinformació, i penso que s'ha de treballar molt en aquest sentit, en el de ser... doncs molt més participatiu amb nosaltres, que al final som els que hauríem d'estar al corrent, i realment doncs, és el que sents al carrer, no? També quan ho parles amb altres amb familiars, amb amics, no? De dir, bueno, clar, però és que tampoc sé ben bé del que parlo. No? Crec que ens falta aquesta informació doncs per acabar de veure cap a on hem d'anar i què és el millor per tots.
Lligaré dues coses al mateix temps, el que dius tu a l'Ara. Un, no tenim acord de conveni de doble imposició amb Alemanya, o sigui, ja fa anys que estem al darrere i no hi arribem, per dir-ho així, però no sé si heu tingut la notícia, hi ha hagut un professor d'universitat de Berlín, el Roland Brandstein, si ho dic bé, que la pregunta és: què creu vostè que és el més característic del Principat d'Andorra en enquesta? Dius, caram, dius dona per reflexionar.
Sí. És a dir, ell ho planteja des d'un punt de vista social? O com...
ell ho planteja una miqueta per aquest acord d'associació, una miqueta tenir la reflexió de la ciutadania respecte a tu què creus que és el més característic del teu país. Jo diria, potser, i això és molt personal, la Vall del Madrid.
I tant.
Sí, Fas bé de dir-ho, perquè crec que és el... És molt difícil dir només una sola cosa bona.
Sí, ostres, ara s'hauria que escollir, no?
Escollir-ne una és complicat, però evidentment el patrimoni natural és segurament el que ens diferencia més.
I el patrimoni romànic.
El romànic també.
Sí, que de fet ara mirar obres un debat, això ja també parlo a títol personal, que fa uns mesos vaig anar al Manac i vaig veure totes les obres romàniques que tenim allà, una que tenim.
Fa mal al cor, això.
I fa mal al cor, realment, eh?
Totalment.
Però si realment a l'art romànic és... Som de les regions, almenys, en què el tenim més ben conservat.
Exacte.
I és impressionant. Sí.
Jo ahir pujava de Tolosa i amb algú al vehicle em deia què puc anar a veure a Quindorra aquests dies? I dic, home, dic, si no vas a veure el romànic, ja t'has perdut una gran cosa del país. Sí. Després, diguem, hi ha el país dels seus 468 quilòmetres quadrats que té, n'hi ha per recórrer. Bueno, ara amb la neu serà una miqueta més difícil anar a tornar per les muntanyes, però bueno, per molta cosa. Ara, dintre d'això, dintre d'aquest apropament a Europa, clar, tenim una identitat a definir. Fàcil, difícil, com ho veieu? Dintre del programa polític, no sé si l'identitat europea que volem tenir és una de les línies també importants del vostre programa que presenteu aquest vespre.
La qüestió de la identitat ha estat molt vinculada també en les reflexions inicials d'Almenys i Concòrdia, que està molt vinculada en què érem com a comunitat i què volíem ser, no? Evidentment, la identitat no crec que sigui un concepte estàtic, tot al contrari, no? És evolutiva, és dinàmica... I per tant és molt difícil voler definir en quatre paraules què és la identitat andorrana, però un cop l'has definit segurament ja ha canviat. I de fet ara, mira, l'única referència que tinc al respecte és un llibret que va fer la Societat Andorrana de Ciències, on parlava precisament d'això de la identitat catalana, identitat, perdó, andorrana, i els seus lligams doncs, amb l'entorn d'Andorra, no? Com pot ser els lligams amb Catalunya, els lligams amb Espanya o els lligams amb França. I evidentment en l'àmbit global hi ha trets molt més específics que poden estar lligats a la identitat europea, no? I això ho vinculo més a un aspecte més potser filosòfic, associats a la part de la nostra democràcia, de les institucions, que evidentment, malgrat siguem un país molt singular a nivell històric, les nostres institucions s'inspiren, evidentment, dels desenvolupaments de l'entorn. No? Llavors aquí és una mica el lligam que trobo més amb la identitat europea.
Saps que, si em permets?
Sí, sí, tot teu el micro, Joan Maria.
El que trobo a faltar jo és que, per exemple, el projecte del Museu Nacional d'Andorra fa no sé quants anys s'està parlant i encara no hi ha absolutament res. Semblaria ser que tornen a haver-hi converses i em sembla que s'està a punt de donar ja un vistiplau perquè pogués un estudi una mica seriós, tal i qual. És a dir, com a societat, i ho movino des de lluny ara, com a societat no podem ser, entre cometes, exigents si no tenim un Museu Nacional. Perquè això ja forma part de la formació que rebran els vostres fills, els meus ja hi han arribat tard perquè el meu té 30 anys i no li ha passat per sobre aquest projecte, saps? Però vull dir, aquesta eina que penso que és fonamental per transmetre la teva cultura, en allò que hagis nascut, els seus pares vinguin d'on sigui, és igual, però tu si has nascut aquí t'has de sentir andorrà, perquè si no és així alguna cosa falla. Si no tens arguments per voler defensar la teva personalitat com a andorrà, a nivell d'exemplar, i penso que el museu a nivell pedagògic és aquesta la funció a tot arreu del món, ens estem perdent pel camí. I possiblement la Comunitat Econòmica Europea, aquesta és una eina que la trobo a faltar aquí. Dic possiblement.
A mi m'agradaria afegir també sobre el que estàvem mencionant abans, és que tampoc ens podem oblidar que la nostra identitat, jo penso que és la nostra gent, també, no? I una de les nostres peculiaritats, a més, trobo que és doncs, aquesta capacitat que hem tingut d'acceptar una societat molt diversa. No? Potser els països que tenim veïns no sé si podem presumir d'una adaptació d'una societat així de diversa i que hem pogut crear, no? com a comunitat. Jo em sento molt orgullosa d'això i jo personalment quan he marxat fora a estudiar a mi m'ha sigut una font de riquesa, no? I sobretot després per relacionar-te fora. I penso que també és molt important.
Però això de vegades pot ser també conseqüència d'una necessitat del país de tindre mà d'obra.
Sí, sí, sí.
Hi ha hagut molts exemples de que molta gent ha vingut aquí per fer-se la caseta al poble. És a dir, que no passa res, o sigui, quan els guanyes inverteixes on te dona gana, no? Però bueno, per aquí va la reflexió que hauríem de tindre nosaltres tots plegats, saps?
De lo que dius tu, Lara, el dimecres passat hi havia consell i propostes per als joves al Consell General, i una de les propostes que hi havia era el tema doble nacionalitat. Com dius tu molt bé, és un país on som molt eclèctics i de multinacionalitats, perquè tenim més de 30 nacionalitats diferents, que acceptem i que trobem normal, a més, no? Dius, és que pots tenir un veí que és neozelandès, japonès, americà, d'on sigui, dius... No diria que és un tema tabú, el tema de doble nacionalitat, però clar, moltes famílies nostres, les arrels, no podem fer una pel·lícula 8 cognoms andorrans, perquè seria molt difícil, però impossible.
Sí. La qüestió de la doble nacionalitat, que evidentment és una qüestió que engloba molts factors, i també es mou una miqueta en la política de... No de la ficció, diria, però sí que de... Doncs imaginar-te quines poden ser les seves repercussions pel país, no? I això, evidentment, ningú està en lo cert. Però no crec que sigui tan vinculada a aquesta qüestió de la doble nacionalitat en voler protegir una identitat endogàmica andorrana, ni molt menys. Crec que té un sentit molt més pràctic i vinculat doncs, al fet de garantir la sobirania d'Andorra i la seva singularitat. No ho dic d'aquesta manera com volent-ho protegir d'una manera categòrica, però sí que entenc que té un valor la provisió de la doble nacionalitat molt més útil del que alguns s'imaginen. I prova d'això és que en altres països molt més grans que Andorra que mantenen regulacions similars i, per tant, hem de ser, jo crec, prudents al respecte. Jo crec que, generalment, quan es fa política, quan es fan qüestions vinculades a això, potser la principal reacció sempre és anar una mica més lluny, perquè, al final, quan vas més lluny, englobes a més gent i no hi pots arribar a més, doncs això, a ampliar els seus grups socials. Però, en tot cas, crec que hem de ser prudents al respecte i tenir en compte que la seva utilitat doncs, va molt més enllà del fet de protegir Andorra com una comunitat endogàmica.
De lo que dius tu, Pol, dintre d'aquesta comunitat, per la parròquia i el territori on tu ets cap de llista, a Sant Julià hi ha hagut, dintre de la Nacional, doncs, un grup polític menys aquest any. No diré la gran batalla, però la gran incògnita és una miqueta tots els seguidors d'aquest grup polític que no serà present a les territorials, on aniran aquests andorrans votants, mili seni algo, la decisió. Creus que hi haurà actuació per aquest grup d'aconsellar o dirigir, o serà silenci i aquí a cada grup amb les seves propostes, entre altres les que presenteu aquest vespre, de convèncer aquest electorat que s'ha quedat òrfan, per dir-ho així.
No, realment és una notícia que nosaltres respectem profundament perquè bueno, totes les decisions que prenguin altres formacions polítiques les prenen pels motius que ells corresponguin i per tant nosaltres no podem fer més que acceptar-ho. Evidentment, ampliar el ventall de possibles votants a la nostra candidatura i jo crec que els ciutadans de Sant Julià, exvotants d'UL, exvotants del partit que sigui, jo crec que sabran valorar la importància dels projectes que tenim inclosos en la nostra candidatura, no? Més enllà de parlar d'on venen els votants o qui han votat en eleccions anteriors, crec que el que hem de parlar és quin futur volem per la parròquia, quins projectes hem de tirar endavant per a poder assegurar-los, i en aquest terreny és on ens trobaran a nosaltres. Més enllà d'això, doncs, puc més afegir la veritat.
Una pregunta. El vostre projecte considereu que és una mica arriscat?
En quin sentit?
No, és a dir, es diferència, diguéssim, de les altres propostes, o sigui, per joventut?
És a dir, no crec que el factor joventut ni a nosaltres ens doni més garanties ni menys garanties de...
Joventut amb tot el respecte.
Però vull dir que el factor d'edat aquí crec que és irrellevant, perquè l'exigència d'un conseller general de 27 anys o de 80 és la mateixa. I de fet, jo personalment crec molt en el valor de la política intergeneracional defujo enormement d'algunes tendències de venerar la joventut i excloure altres grups d'edats més avançada. Si les propostes són arriscades, jo crec que són ambicioses, això segur, perquè crec que el moment és tan complex que requereix de propostes tan innovadores que s'ha de ser ambiciós.
És el que em volia referir.
Són ambicioses perquè el que tenim en joc és el futur del nostre país, i sé que és una frase que és molt recurrent en els debats electorals i que la podria sentir ara fa 4 anys, fa 8 anys i fa 12. Però és que realment en aquesta legislatura, personalment, crec que és una de les més determinants des de l'adopció de la Constitució, perquè hi ha molts debats que tenim d'àmbit nacional que s'han de decidir ara. I els 28 consellers que conformin el Consell General a partir del 2 d'abril, han de tenir molt present el que hi ha en joc, perquè estem arribant a certes situacions que hi haurà un punt de no retorn i que serà molt difícil tornar enrere. Per tant, hem de tenir molt clar quin serà l'impacte de les nostres propostes.
Per Escaldes, Lara, la setmana passada va haver-hi doncs, una trobada entre el senyor Escalé i el senyor Toni Martí. Hi ha hagut potser una especulació o per a un dels fills del senyor Martí, que és proper a la vostra formació també, doncs, i també declaracions del senyor Martí que no estava massa d'acord amb algunes decisions o actuacions del seu antic grup polític. Clar, tot això fa una incògnita o reforça també una miqueta més la part de la vostra proposta és important per la parròquia d'Escaldes?
Bueno, jo penso que no hem de caure tampoc en aquests rumors. Uh-huh. És a dir, que la trobada no és un rumor, sinó em vull referir no, a tot el que es parla al voltant doncs, d'aquesta trobada. Jo penso que no, hem de fugir també d'aquestes notícies sensacionalistes i per això convido que avui tothom vingui a la presentació de les nostres candidatures, que aquí és doncs, on es podrà veure una mica qui som, el que volem transmetre i que finalment doncs, ens puguin conèixer, perquè si Andorra té una peculiaritat també en quant a política és que doncs penso que som propers, no? La situació a Andorra és que doncs, et pots trobar amb un polític en el carrer i penso que és molt important doncs, que l'acte de presentació d'aquest vespre doncs, perquè se'ns conegui i que realment doncs, la gent pugui entendre i saber què volem aportar.
De fet, vas per el camí del que va dir el senyor Martí quan va venir en aquest estudi, de convidar a tothom a consultar els programes, llegir-los bé...
Bueno, ja sabem que els programes no els podem tenir abans de la campanya.
Abans de la campanya, però diguem...
Evidentment quan... no podrem parlar del programa aquest vespre, però sí que el que pretenem doncs, és apropar-nos a la ciutadania i que la ciutadania pugui conèixer-nos. Avui és el dia de poder-ho fer i per això convido a tothom que vulgui a venir aquest vespre.
Has dit lloc i hora?
Si no ho he dit, ho dic ara mateix, que és a la sala d'actes del Comú d'Escaldes en Gordany aquest vespre a les 8.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut avui a l'Ara de Miguel. Pol Bartolomé, gràcies també.
A vosaltres.
I a Joan Maria Ubach, gràcies. Quic, ho sento.
He vingut de dama de companyia avui. Escolteu, amb més interrupcions.
No. Tot un plaer.
El Quic no ens ha pogut acompanyar avui. Bueno, li tornem a felicitar un bon aniversari i ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.